Al matí, amb Raquel García.
I ara volem descobrir què és el que ha donat de si la setena edició del Festival de Contes Vetaquí Sabadell, que s'ha celebrat afortunadament de manera presencial, recordem, aquest cap de setmana. L'associació Carabàs és l'organitzadora d'aquest acte que ha ampliat el ventall de propostes amb l'objectiu d'arribar a nous públics, en especial als més joves, als adolescents, però també obrint els espais que acolliran les activitats. Entre les novetats d'enguany hi ha una sessió de contes per adolescents i joves, un festival de rondinaires i un vermut amb contes per adults. El nostre company d'informatius, l'Aleix Graell, ens ha fet balanç d'aquesta edició viscuda aquest cap de setmana.
Susagna Nabó, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina valoració feu d'aquesta setena edició del Vetaquí?
Doncs una valoració bona, molt bona, tant pel que fa a l'assistència de públic com a l'acceptació del públic de les propostes que hem fet, tant de les que ja estan consolidades com de les que són noves.
Ara entrarem aquí a les propostes que feu, però teniu xifres de públic?
Ai, jo no. No ho sé. De fet, hem pràcticament... O sigui, els aforaments, les activitats que tenien un aforament limitat en el qual s'havien d'escriure, et puc dir que n'hi ha algunes que les hem hagut de tancar perquè ja no podia venir més gent, alguna que ha quedat molt poquetes places, i l'únic que el dissabte al matí que va fer aquell sol de justícia, que era com impossible d'estar pel carrer, sí que van ser més poquets, però que ho atribuïm això a la calor que feia.
Clar, el fet de fer el vostre festival al maig, ningú s'esperava que estiguéssim amb 30, 35 i tota aquesta temperatura, us ha afectat a l'hora de, per exemple, les activitats a l'aire lliure, que la gent pogués acostar-s'hi més?
Jo, personalment, nosaltres encara no hem fet valoració, perquè això tot just vam acabar ahir al migdia i ens veurem d'aquí uns dies per fer la valoració general. Però jo penso que sí, que sí. O sigui, sobretot ja et dic, el dissabte al matí va ser el dia que més. El vermut que va ser, o sigui, que va ser ahir al migdia, com que l'espai de l'Ateneu al pati tenen com un toldo que el posen i que ens va lliurar bastant del sol. I a l'Esclat, l'activitat que vam fer a l'Esclat el divendres a les 6 de la tarda, va ser genial perquè des de la mateixa direcció de l'Esclat ens van oferir de fer-ho a l'interior. I llavors va ser infinitament millor.
Anem a parlar...
Feia molta calor.
Ara parlem d'aquestes activitats que dèiem que estaven consolidades, per exemple, la Marató de Contes, però també els contes per adults, que sí. Ja no és la primera vegada que els feu i que, mira, veig a la pantalla que entrades exaurides.
Sí. Sí, estem super, super contents perquè... Per això, perquè una de les nostres lluites és que la narració oral, els contes, són per totes les edats i no només pels infants petits.
I en aquest sentit, l'espectacle que presentava aquest de Noa, de la Xerassada Bardagí, com va anar? Perquè què ens hem d'imaginar quan fem un espectacle per adults basat en la narració?
Què hem d'esperar? Doncs que ens expliquin històries. Ja està. De fet, és el mateix que per nens o per... O sigui, per qualsevol edat, anar a veure un espectacle de narració oral és anar a veure que t'expliquin contes. Més que a veure, vas a escoltar, però escoltar a través dels ulls del narrador, del qui t'està explicant. I llavors l'única, o sigui, la diferència bàsica, de petits o de grans, és les històries que són, tant el tipus d'històries com la manera d'explicar-les. Perquè la complicitat que es genera entre el públic i el narrador doncs té un tipus d'energia quan és amb nens i un altre tipus d'energia quan és amb adults a través de moltes coses, no? Dels moviments, de la sensació, del ritme, del tipus d'història. I bàsicament és això.
I què passa amb els nadons? Perquè aquí també viu exaurit d'entrades. Aquí el llenguatge ha de canviar una mica, no?
Una mica, no, molt. Molt, molt, molt. Els nadons... De fet, ja això ja té uns anys cap aquí, cada vegada hi ha més activitats per nadons i hem de saber, o sigui, hem de pensar des de la nostra mentalitat d'adults que la narració per nadons no es basa tant en la història que hi ha, que n'hi ha d'haver una, sinó en la manera que els expliques. Els nadons tenen una capacitat d'atenció d'uns minuts, de poc temps, els agrada molt les repeticions, els sons, els diferents ritmes, i aquí la paraula té importància perquè també en els nadons també els hi parlem, i ells el que capten és tot això que els hi parlem d'una manera especialment dedicada a ells.
Veig que el festival també ha passat per espais que són nous, com aquest Ateneu, que fa poc que ha tornat a obrir, l'antiga casa, l'antiga casa d'Auler. Però també esteu a l'Antic Teatre de Sabadell, a la Llar del Llibre, em deies això de l'Esclat. Com d'important és per un festival com el vostre buscar aquesta complicitat amb tants espais privats de la ciutat?
És molt important. És bàsic per nosaltres. És una manera de crear xarxa, i això, i les complicitats que es creen entre l'espai i la narració, doncs són coses que s'han d'anar cultivant, i que això, aquest any hem descobert espais que no teníem, com el del Pati de l'Arteneu, com a Belles Arts. Vam estar també a l'Auditori de Belles Arts dissabte al vespre, i a tot així, i tant la Llar del Llibre i l'Esclat o l'Espai Foc són d'altres anys, i que això, que hem anat continuant perquè ens ha agradat molt treballar junts, i pensem que aquests dos nous espais que se'ns han obert ara també poden tenir continuïtat en el festival.
I parla'm ara d'aquest vermut de contes, perquè hi ha moltes de les activitats que barregeu també amb gastronomia. No sé si aquesta oferta agrada més al públic.
No ho sé. Mira, ara me'n fas adonar, perquè en realitat no ho hem fet especialment així, saps? No ho sé, no ho havíem pensat especialment així, però sí que ens va semblar que era una bona manera d'acabar el festival, de fer la cloenda, doncs això, amb un vermut. Nosaltres, que aquí som molt donats a fer vermuts, doncs què menys que acompanyar el vermut amb un bon espectacle, en aquest cas eren narracions i música.
Que ho feia Contes i Boleros amb la Mònica Torra i en Xema Riera.
Sí.
Com ha anat?
Sí, superxulo. Va molt bé, perquè ells són encantadors. La Mònica és una narradora amb molta experiència, amb molts anys, i que aquest espectacle és un regalet, és un bombó. Vull dir que el públic que hi havia públic que sí, havia vingut per veure els contes, i d'altre que simplement estaven allà fent el vermut i s'hi han trobat, i tothom ha acabat supercontent, superbé d'això, d'haver rebut aquest extra amb una estona del diumenge al migdia.
Però això, de moment, no acaba aquí, perquè el diumenge 29 de maig teniu jornades professionals, diguéssim, per a persones que vulguin narrar. I és la segona vegada que ho feu, això vol dir que va anar bé la primera.
Va anar molt bé. En principi, nosaltres, la nostra idea és això, que el festival es pugui anar consolidant i pugui anar posant de mica en mica més coses. Per nosaltres la formació és important. L'ofici de narrador, perquè és un ofici, és una feina, és un ofici, necessita un reciclatge, necessita que el narrador, doncs, a part de veure com expliquen contes, a part de llegir històries, a part d'investigar pel seu cantó el que li interessi explicar, també és important una formació en coses concretes, no? Llavors la nostra intenció és que cada any pugui haver-hi un dia, com a mínim, almenys així hem començat, i de moment això aquest any ho hem tornat a fer així, on hi hagi una, que és el que fem, és una conferència al matí al voltant d'algun tema de la narració, i després doncs continuar fins la tarda amb un taller de diferents disciplines, com en aquest cas, que és més doncs interpretatiu i de moviment i de cos.
I qui s'hi pot apuntar?
De fet, s'hi podria apuntar tothom que volgués, que tingués interès per aprendre coses al voltant de la narració o de l'actuació a nivell artístic. Vull dir que no. És a dir, nosaltres ho enfoquem com perquè els professionals els hi pugui interessar i que vinguin a fer la formació, però també obert a tota la gent que tingui un interès per aprendre més coses.
Per tant, oberta a grans, petits, que tinguin la curiositat de narrar. Què ha de tenir?
Més que petits, estem pensant en adults o en joves, que això és molt relatiu, l'edat de ser jove, jo ho dic sempre, vull dir que no sé fins a quina edat és això, però o a partir de quina edat seria, però no per nens, perquè l'exigència doncs serà això, perquè hi haurà professionals i llavors la formació és professional. que està obert a que tothom, encara que no sàpiga res d'explicar contes o de teatre o d'interpretació, pugui fer-ho? Sí, evidentment, hi podran i no hi haurà problema. Però sí que sàpiguen que hi ha una exigència, que no és de passo que t'emboli.
Quines qualitats ha de tenir un bon narrador?
Ai, aquí això seria una llarga discussió, eh? No sé jo si ens donarà temps.
Però... Resumim-ho.
Resumim-ho. Bueno, va molt a criteris, eh? Personalment, i ara parlo en nom meu més que... Perquè això és una discussió que no hem tingut dins de l'associació, però jo penso que un bon narrador, primer que res, ha de saber escoltar. Ha de saber escoltar i ha de saber deixar anar la seva imaginació sense prejudicis i estar obert a tot el que li arribi. Perquè, en realitat, l'acte de la narració oral és una relació entre tu, narrador, i el públic que t'està escoltant, i és des del meu imaginari com a narrador, jo et dono, t'envio unes imatges a través de la paraula que tu recolliràs com a espectador o com a oient i les convertiràs al teu imaginari. I llavors, bueno, això és una... Per mi és l'acte comunicativo que ha d'haver-hi dins d'una sessió de contes. Llavors, bueno, un pot tenir molta tècnica, però si no hi ha passió en el que fa, doncs que serà una tècnica buida, però i a part, això, està obert a rebre el que el món i la vida et posa pel davant per poder-ho recollir i en algun moment compartir-ho amb el públic que t'està escoltant.
Ara parlaves de passió. Passió en teniu molta, porteu 7 edicions, però sí. Com feu el Festival Sostenible? Perquè moltes de les activitats són gratuïtes.
La majoria d'activitats són gratuïtes i les que no ho són. De fet, només n'hi ha una, que és la de nadons, i és un preu simbòlic perquè és perquè hi ha molt poc aforament i llavors és una mica doncs, per controlar que hi hagi el públic que vol venir realment. La resta són gratuïtes i la intenció és que això sigui sent així. Demanem ajuda a les institucions i tenim aportacions, o sigui, tenim aportacions de diferents institucions, però bueno, sempre anem allò molt, molt ajustats. Paguem, o sigui, la nostra idea és que, de fet, el que fem és que els professionals tinguin un... cobrin de manera digna la feina que fan, perquè això és primordial per nosaltres, és a dir, no regategem. I el que sí que ens hem d'ajustar al pressupost que tenim i fem les activitats que podem, fins on podem arribar, gràcies a les ajudes que puguem tenir de la Generalitat o de l'Ajuntament de Sabadell en algun moment, quan s'ha donat el cas. El que passa que, clar, ja sabem què passa amb les entitats públiques, no? que pot ser que et concedeixin una subvenció, una ajuda, el que no saps és quan la cobraràs. I llavors aquí sempre hem de fer encaje de bolillos perquè tot vagi com toca. Però bueno, ho fem i ho fem i ja està.
Perfecte. Doncs a veure si hi haurà 8a edició, esperem.
Home, la idea és que sí. Diguéssim que nosaltres hem acabat aquesta aparaulant-nos ja perquè a la propera reunió puguem decidir quines dates seran les de la propera edició.
Doncs estarem ben atents. Susana Nebó, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia. Gràcies.